Al matí, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com, Ràdio Sabadell. A Twitter, @ Ràdio Sabadell.
En la terra del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.
Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, ei, si pot ser, un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi.
Doncs quan sona aquesta sintonia vol dir que comencem una nova secció de Com al Vallès no hi ha res i que ja tenim el Josep Alavedra Bosch preparat aquí a l'estudi amb moltes ganes avui. Bon dia.
Bon dia, de fer la segona part, tota la setmana frisant, esperant, aviam que ens explicaran Salvador Fiter, del teatre, de tot plegat.
I per això tenim aquí ja també el Salvador Fiter, que recordem és medalla d'honor de la ciutat i a més va escriure el llibre de comèdies i comedians que explica doncs, la història del teatre de la nostra ciutat i la setmana passada vam començar, ens vam quedar amb molts temes i per això avui ha tornat. Bon dia i benvingut, Salvador.
Bon dia i moltes gràcies de deixar-me tornar.
Home, i tant, és que vam quedar encantats. Ens van quedar tants temes per parlar.
I tant, i a més immens. Parlàvem una miqueta d'això de on venia del teatre, l'afició, que ja venia del segle XVII, i bueno, ens vam
quedar parlar del carrer de les comèdies, que el tenim aquí tan a prop, d'aquesta casa de Ràdio Sabadell.
Exacte, d'aquí al costat.
I que demostrava realment que Sabadell havia estat ciutat de teatre des de feia segles.
No havia estat. Perquè en mi el mèrit és que dintre la fesomia que dèiem a Sant Geis de la ciutat, el teatre ens ha marcat molt els sabadellencs, molt, també, gràcies a Déu.
De fet, podríem dir que la pedrera del teatre amateur també és la clau, perquè després surtin actors com Sergi Mateu, Rosa Renom, Jordi Buixaderas, Ramon Madaula, no?, o Mariona Ribas, entre molts altres.
Ui, molts. Sí.
Salvador Fiter.
Salvador Fiter, evidentment.
Professionals, avui dia, a l'escena catalana, ja no parlem de la Teresa Coniller, que va ser la gran dama del teatre català, medalla de la ciutat de teatre, però sempre hi ha hagut una tradició, hi ha en Joan Sunyer, hi ha actor professional, l'amateur sabadellenc, a la que podia saltava el teatre professional, esclar.
I això deu ser també degut una miqueta, doncs, ja que des de finals del segle XIX, diguéssim, al ver-hi també totes les fàbriques, al ver-hi tant moviment, al ver-hi d'alguna manera una riquesa, tot i que es treballava molt, doncs hi ha un teixit associatiu molt gran aquí a Sabadell, no?
És veritat, i el teatre cobria aquesta part social de reunió.
De trobada, de sociabilitat, trobada, no?
I cada elenc, cada grup de teatre en el fons tenia un petit cercle familiar, addicte, fidel, i per això en un moment determinat el senyor Josep Torrella en la seva història del teatre de Sabadell documenta que hi havia 35 grups que actuaven el diumenge.
35 grups, imagina't,
Cada un tenia la seva parròquia, i llavors sortien els grans actors que destacaven sobre els altres i algun d'aquests ja saltava el professionalisme. A la vora d'aquí, al carrer Salut, hi havia un adroguer, Fèlix Ribot, que era un actor molt destacat, que quan, diu el Marià Burgès, actuava s'omplia el teatre. Per alguna cosa ja devia passar. I en un moment determinat deixa la família, deixa la drogueria i se'n va a Barcelona a l'Odeon, que llavors encara el Romea no era tan anomenat, tan brillant com l'Odeon, i va de primer actor a l'Odeon, Fèlix Ribot, que després, quan s'inaugura el nostre teatre principal...
El principal, del costat de, del banc, al plaça Sant Roc, no? El carrer Sant Pau, el carrer del camí de Sant Pau.
Però era el teatre de la vila, perquè una altra característica de Sabadell és que aviat va tenir el seu propi teatre municipal, que va durar pocs anys perquè el van fer tan de pressa com passa sempre, que cap de em sembla, 2 anys ja se'ls hi van sorrar.
Ah, sí? I on era aquest teatre?
Aquí, al mateix lloc,
mateix
el principal.
Al mateix lloc, sí, sí.
Es deia Teatre de la Vila, Teatre de la Vila. I després es va reedificar amb socis...
Exacte, el teatre principal, que es va fer imitació de, diguéssim, bueno, que els prohoms, com que hi havia tot el desenvolupament del tèxtil, van dir, nosaltres volem un teatre igual o molt semblant al Liceu. I llavors es va fer,
com una imitació, no?, en aquest sentit.
És un Liceu en petit, amb les llotges que hi havia.
Sí, és veritat.
I, a més, aquesta època, estem parlant de mitjans del segle XIX, l'últim terç, després es van començar a fer els campus, hi havia l'Uterpa, hi havia i els Cervantes.
Hi havia unes temporades de l'Enric Borràs que venia a actuar tot 2 o 3 mesos seguits als campus.
Els campus. Els campus, pels que no ho recorden, expliquem que
eren... Pels més joves, sí, expliqueu on eren.
Els campus era un... Va ser, doncs, a finals del XIX que es va fer una miqueta imitació, que era un gran complex on s'hi feia teatre, on hi havia un bar, on es feia ball, etc. No? I això era, diguéssim, a davant del Cine Rambla, és el final...
Més avall. Quasi ve tocant a la via, ja.
Exacte.
És la Gran Via.
I llavors això aquí va haver-hi a finals dels anys... O mitjans dels anys 70 aquí va haver-hi que es va tirar a terra i llavors es va fer tota la... Es va fer tots els pisos nous. I va haver-hi tot un moviment de salvem els campus, perquè es volia fer com un Ateneu popular, etc. No? Però bueno, el que anàvem a finals del 19 ja hi havia aquestes grans sales, a part del que dèiem la setmana passada, que molts cafès tenien el seu...
I les parròquies, no?, com deia. O sigui que realment... Clar, no tenien internet com avui dia, i llavors era una manera de fer teixit social, no?, de trobar-se, de compartir inquietuds artístiques...
Encara voldria dir més, recordant familiars antics, la gent no sabia ni llegir.
Imagina't, clar.
Normalment no sabia. I aprenien a través del teatre. I jo recordo familiarment de moltes frases fetes, que he matat el llop, perquè és de l'Àngel Guimarà, de la Terra Baixa.
Sí,
era una Terra frase Baixa. Feta, però popular, que s'utilitzava no com a teatre, sinó incorporant la dicció del dia a dia, diguéssim. Eh? La gent aprenia a través del teatre, amb bé i amb mal.
Clar, és que pensem que, esclar, ens sembla molt, però pensem que a finals del XIX encara no hi havia ràdio. Uh-huh. Clar, la premsa arribava només a molt pocs, tot i que hi havia molts diaris. Sí. I, és clar, el grau d'analfabetització, la gent no sabia llegir ni escriure, que això va arribar
clar,
fins als anys 60.
Que la gent, no?, que aprenia a llegir a través del teatre,
exacte,
valors, no?, també, clar. Cultura...
I llavors pensem que el teatre, doncs, és clar, era una manera de sociabilització, d'aprendre... Pensem que molta, vaja, això ho sap millor en Salvador, però que moltes persones, sobretot treballadors i que no tenien accés, doncs, a la cultura, o pensem que a l'universitat només hi anaven uns quants, era molt poc, i llavors el teatre era la manera, doncs, de sociabilització, d'aprendre coses, que això ja ho deien els grecs, també.
Sí, sí. Aquí està, és que els orígens del teatre ja és religiós, perquè també explicaven, escenificaven el que ja la gent ja sabia una mica, la història dels pastorets, per exemple, el naixement de Jesús al portant de Belém i tal, era una forma de conèixer allò que havien sentit d'explicar.
I moltes i molt teatre també neix al voltant de l'Església, que són els autos sagramentals.
I els misteris,
i els misteris,
sants.
Que ara ens queda el misteri d'ells, és fantàstic, no? Tota la... Però bueno, parlant una miqueta més des de la postguerra cap a pensar, des del 39...
Volia dir que sí. Que jo l'admiro, Fèlix Ribot aquest, perquè va deixar la drogueria del carrer de Salut, se'n va anar a Barcelona a fer teatre, va ser un gran actor i tal, però quan inauguren el teatre principal, el nomenen director. I ell, tot i compartint les seves actuacions professionals a Barcelona, ve a Sabadell a dirigir la companyia que inaugura el teatre principal.
Val, clar.
I inclús arriba a formar una associació d'amics del teatre, en aquella època ja, eh? Que per fidelitzar una part del públic. Jo els admiro molt, com un altre, també en Pubill, que era, que quan el principal va anar decaient, va anar a ser un music hall, ja no s'hi feia teatre, en Pubill, que també era un gran actor sabadellenc, aficionat, que havia anat a parar a Barcelona, ve a Sabadell i compra ell, o agafa la responsabilitat, del teatre principal.
Val.
per muntar unes temporades de teatre. Pobre home, va perdre bous i esquelles i...
Va ser.
Menys l'afició, però hi va dedicar la vida al teatre principal.
Clar, que aquests anys fins a la Segona República, això del 1900 fins al 1930, van ser uns anys molt... que bullia molt l'olla, no?
Molt
d'això, que a més també és l'època que comença el cinema.
Evident, finals del 19. Era la gran competència.
Era la gran competència, el cinema amb el teatre, no?
Que aquí és allà on t'apuntaves tu, abans de la guerra, poc abans de la guerra, hi havia una gran companyia a Sabadell, que era els Carbonells, que deien.
Sí.
I que té un historial magnífic, una companyia exemplar, que a mi em fa molta gràcia, perquè l'article primer dels seus estatuts diu... la societat és per fer teatre i aquí no es parla ni de política ni de religió. L'única cosa que ens agermana és el teatre i per això venim a fer-ho.
Article 1, és un bon principi, per evitar problemes i mal de caps. Compartir la passió i la vocació.
I en van tenir molts pobres. Ells actuaven els Cervantes, que era un altre local molt semblant als
Campos. Campos, no?
Sí. Els Cervantes, davant de
l'hotel Urpí,
actual.
Exacte, que feia cantonada.
I era també molt semblant, perquè també tenien una gran pista que a l'estiu servia de pista de ball.
Pista de ball, sí, sí. Fins als anys 60 del segle passat, això va anar.
Sí. I allà feien unes grans temporades de teatre, però mica en mica... van anar entrant al cinema a Sabadell. I llavors ja havien de fer un diumenge teatre i un diumenge cinema. I de mica en mica el teatre pobre va quedar quasi bé escombrat. I és aquí que llavors anaven buscant locals alternatius. Escombrant cap a casa, em recorda molt la primera etapa de Palestra.
Exacte, que Palestra... Això, parlem de Palestra. Palestra que marca, jo diria, un punt i a part, no? Perquè d'alguna manera estem parlant de després de la guerra, de la malaurada guerra, no?
Sí.
Del 39, on, bueno, per lo que sigui, doncs va quedar molt poca cosa de teatre.
Palestra és el mateix grup de teatre que va néixer el 43,
1943.
Però amb el nom de quadre escènic del Centre Parroquial de la Puríssima Concepció.
Val, que ara celebrem els 150
anys de la parròquia.
De la parròquia, val.
Però l'any 1956 el quadre escènic canvia de nom i passa a dir-se Palestra.
O sigui, surt de la Puríssima. Palestra,
surt de la Puríssima perquè s'inaugura el teatre municipal, no, el teatre La Faràndula.
Exacte.
Que havia construït la joventut de La Faràndula amb aportacions de la ciutat de Sabadell. Van fer socis, cada un comprar una acció a 1.000 pessetes i van lograr edificar el teatre La Faràndula, que desgraciadament el van poder edificar molt bé, però no van poder mantenir després.
A nivell de cost.
I per això el van cedir a l'Ajuntament i és avui dia teatre municipal.
Està bé. I llavors, diguéssim, Palestra surt a la Puríssima i llavors aquí ja és un bressol, ja és una escola de
agafava el fil, no? Perquè al sortir de la Puríssima, Palestra, que tenia una activitat extraordinària, que va fer més de 500 actuacions, però no tenia local propi.
Anava una miqueta allà on podia,
I
no?
I assajàvem en cases particulars, el menjador de casa, el menjador de Montribalta, allà on volguéssim. I ni teníem teatre, perquè a La Faràndula estava dedicada a la seva missió, que és el teatre infantil, i el teatre l'ocupaven cada diumenge a la tarda.
A la joventut de La Faràndula.
La joventut de La Faràndula. I nosaltres vam haver d'anar buscant, per això ho lligava abans, locals opcionals, com era l'auditori de la Cambra de Comerç.
Exacte,
la Casa Durant, el pati de Casa Durant.
Pati de la Casa Durant.
Ens aixoplegàvem allà on podíem, parlo de Palestra, i que es van crear els festivals artístics a Sabadell al recinte del Santuari de la Mare Déu de la Salut.
Val,
aquelles escales que baixen cap a la font, allà se celebraven els festivals artístics a Sabadell, amb obres de Shakespeare, que era pràcticament desconegut a Sabadell, però allà ens donava l'oportunitat de poder-les presentar a l'estiu.
Clar, perquè vau fer una recuperació d'autors, no? D'autors i d'obres importants, no? Vull dir que aquí eren, vaja, que no s'estilava fer-les per aquestes contrades, no?
Potser la característica més destacada de Palestra és el repertori.
El repertori que teníeu.
Però en concret, els festivals eren molt clàssics i el 80% era Shakespeare.
Shakespeare. Déu-n'hi-do. En català ho fèieu o...?
Ah, aquí està.
Aquí està,
veiem. Que expliqui veiem, això.
Ja. No, no, era en castellà.
Era en castellà per l'època.
Mentre no vam poder entrar al català. I la primera vegada, ja amb una traducció d'en Segarra, amb el soroll per no res, es va representar Shakespeare en català a Sabadell, a Palestra. I després ja totes eren en català, sí.
Déu-n'hi-do. I llavors aquí ja va ser, diguéssim, on van començar a sortir tots els actors, tots els directors, tot
sí.
Tota aquesta fornada.
Bueno, sempre, que això que dèiem abans, que l'amateur, l'aficionat a Sabadell, ha sigut un petit niu, un petit bressol de gent que la que ha pogut allò, perquè...
Clar, perquè tots fèieu teatre, però tots teníeu la vostra feina, per entendre.
Això sí.
Vull dir, no us ho dedicàveu, això.
No, era una cosa professional, no, evidentment, era una vocació.
Era una cosa, diguéssim, a nivell amateur, a nivell dels caps de setmana, de sortir de la feina, anar a assajar, llavors fer les representacions...
Una anècdota... Bueno, parlem de Miquel Viader, que va ser un gran actor, però que havia sortit de Palestra. Quasi bé, en Sergi Mateu...
Sí.
Va començar la faràndula,
Sergi,
la joventut de la faràndula.
La faràndula fent pastorets.
Fent una obra que es deia El tio mil cuentos.
El tio mil cuentos.
No, però tenia un paper, perquè érem veïns, allò que passa a Sabadell, que tothom ens coneixeu una mica, i la seva mare em va dir, oh, m'agradaria que el nen el portessis a la faràndula. I va venir, i és que les primeres obres feia ben bé d'un paper secundari per mi. I jo vaig pensar d'aquest noi no en farem mai res, el trobava mort de dintre, ho dic ara, i vaig pensar que no faria mai res. I anys després els seus pares em van venir a veure amb ell de ja jovenet a casa per dir, escolta, més que el Sergi ja es vol dedicar al teatre, aviam si el convenç. I jo vaig dir, home, Sergi, mira, jo m'agrada molt el teatre, tota la vida he fet teatre, tots els meus companys però a la vida s'ha de tenir alguna altra cosa, eh? Jo,
però... però s'han de tenir les mongetes,
sí,
no? Les mongetes, això.
Si de cas, clar, perquè no tothom s'hi pot dedicar a viure.
Amb vergonya, ara ho recordo, però és històric, això. Assegut davant meu a casa, jo li aconsellava que de primer fes estudis i que tingués una feina per sempre.
Clar, per si de cas.
Però, bueno, de fet, ell després va anar a l'Institut del Teatre, bueno, va aprendre amb el Iago Pericón, no? Va estar molt...
Sí.
Amb el Iago...
Els primers muntatges els va fer amb el Iago Pericón.
I més noms així de... que ens puguin... Que van sortir
per destacar, sí.
Jo, per sobre de tots, destacaria la Teresa Cuniller, que afortunadament encara és viva, i el seu marit, en Domènec Vilarrasa.
De nom, sí.
Que el seu pare era teixidor i ella teixia. I diu que mentre sentia el batec dels telers anava memoritzant el paper.
Que llavors... anava agafant el rímel.
Llavors el diumenge feien la representació a l'Alcàsser,
Alcàsser.
Actuals... Bueno, ara ja
no hi ha ni cinemes. Ara no, ara no hi ha ni cinemes, on hi havia el Cineart, el carrer Les Planes.
O el Casinet, que era la Societat Coral Colón de la Ria Massaguer, cap damunt del
tot. La Creu Alta, ja. Exacte.
Per sobre de tots, doncs, destacaria la Teresa Cuniller, el Domènec Vilarrasa, que van formar la companyia Maragall, que durant molts anys van ser titulars del Romer de Barcelona, en Joan Sunyer. I citat abans el Miquel Viader, que també del nostre quadre escènic va passar professional, era primer actor de Ràdio Barcelona, el quadre escènic de Ràdio Barcelona, que a l'època, com que...
El ràdio, això és de radioteatre, no?
Radioteatre,
sí, clar, que es feia molt el radioteatre.
Era una altra forma de que la gent arribava a les...
Home, això potser Raquel s'hauria de recuperar,
això
no?
Això podríem fer alguna...
Que ens dirigeixi aquí en Salvador Fiter, no? Fer alguna obra de radioteatre.
No, seria molt interessant.
Amb els efectes especials, no?
I ja havíem vingut quan...
Els companys de Mont del Taló a vegades han fet alguna petita escena, sí.
Sí. A Ràdio Sabadell, en aquesta època que no teníem local, també ens deixava a l'estudi al vespre, a la nit...
Allà que era on era el Sara, no?
El Sara, aquí al començament de la Rambla, dalt de tot, que tot eren escales, no hi havia ascensor.
Que sota hi havia el Catalunya, no?
Que sota hi havia el bar i Fonda.
Bar i Fonda Catalunya.
Imagina't. I quina és l'actuació, la millor actuació que ha vist mai, aquella actuació que l'ha copsat, que li va arribar realment?
Em costa molt dir-ho, però...
O algunes.
Una de les més. Una
de les més, o un parell.
Em va impressionar molt La muerte de un viajante, de l'Artur Miller, que ho van fer al Cine Rambla, però excepcionalment era ho van fer servir de teatre. I era una companyia de Madrid que va venir a fer-la.
Jo recordo aquesta, La mort d'un viajante, jo a Couta m'havia fet això, havia fet de Vif. Era un dels fills, i recordo jo a un Estudio Uno, crec que era, que La mort d'un viajante l'havia amb el José María Rodero.
Sí,
l'actor madrileny.
No, sí.
Que era un crac. Perdó.
No.
La mort d'un viajante gran.
Aquí la va fer el Manuel Dicenta, que era un
gran. Manuel Dicenta, sí,
un actor madrileny també. I l'Assumpción Sancho, que feia la senyora, que era una noia de 20 i tants anys, que ho vaig descobrir anys després meravellat, perquè quan jo la vaig veure donava la impressió que era una senyora de 60 anys, ho feia tan bé, tan identificat.
I aquesta us va marcar, aquesta, la mort d'un viajante, no? De l'Artur.
I encara més recentment...
Sí, més cap aquí, sí, més...
Professional parlo, eh?
Sí.
El curiós incident del gos a la mitjanit.
Ah, que això és un llibre, no?
És una novel·la que jo pensava que no es podia portar mai al teatre.
Sí.
La van portar.
Qui?
Va tenir un èxit al Teatre Lliure de Barcelona. Un excitàs tan excitàs que l'any següent la van tornar a fer, però ja amb un juí, que la capacitat és molt més gran. L'èxit, això parlo de 2 anys enrere, eh? L'èxit va continuar de tal manera que l'organització aquella, Focus, els hi va comprar els drets, va comprar tot el muntatge i la va presentar un any després, o sigui que 3 anys seguits a Barcelona han vist aquesta obra. La van comprar i la van fer al Teatre Poliorama de Barcelona.
Sí,
obres impactants.
Salvador, molt breument, perquè se'ns esgota el temps, però en què s'haurien de fixar les noves generacions que es vulguin apropar al món del teatre? Algun consell?
Vaig aquí, ho demano el consell, no? L'essencial per mi és estudiar. Estudiar autors, tenir un fons cultural. Després el fer teatre és secundari, però primer hi han d'haver els fonaments personals, dic jo.
Doncs amb aquesta reflexió que estem d'acord, veritat, Josep,
ens quedem. Sí,
moltíssimes gràcies, Salvador Fité, un plaer haver compartit aquestes estones de teatre. Josep,
moltes gràcies.
Fins la propera setmana.